9 i 21 minuts, moment per la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimarts i, per tant, tenim entre nosaltres a l'estudi Ramon Bernil, representants dels partits polítics amb representació al ple municipal. Per ara tenim el representant de Convergència i Unió, Jordi Puigneró, el copresident d'Iniciativa, Xavier Boix, i el portaveu de la CUP, Guim Pros. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
Avui són partits de disciplina nacional,
Bé, això...
Catalana, no, suposo?
Sí, home, però és que jo quan parlo de nació sí, només vale, en sé una de nació. Ah, no, ja venen, ja venen.
Jo veig el Pere Soler que està a punt d'entrar a les instal·lacions de Cuba.cat, el Pere Soler, regidor del PSC, i s'haurà d'incorporar en un moment o altre algun representant del Partit Popular. Volia començar parlant d'una xifra que vam conèixer ahir. Sant Cugat ja supera els 85.000 habitants, segons dades provisionals del Padró. En concret, segons aquestes dades provisionals, són 85.295 veïns, dels quals 48% són dones, el 48% són homes, el 52% són dones, i per zones gairebé el 70% viu al centre de la ciutat i la resta està distribuïda entre els districtes i Vall d'Oreig. De cara al futur, una ciutat amb 85.000 habitants, déu-n'hi-do, fa poc no arribàvem a aquestes xifres. Per als seus partits, quins són els reptes que té la ciutat un cop, a poc, la població de Sant Cugat va creixent i sobretot tenint en compte que encara hi ha alguns barris que estan a mitja ocupació i que a poc ens anirem apropant a aquesta xifra de 100.000 habitants en els propers anys? Convergència i Unió, Jordi Puigneró, fem de més representació i després ja continuarem amb la tertúlia.
A veure, una mica la xifra aquesta també surt i és fruit d'un gran pacte que es va fer ara fa dos mandats pel creixement de la ciutat, on tots els partits, menys Esquerra Republicana, si no recordo malament, doncs es va acordar una mica quin seria i fins on seria el creixement de la ciutat. Si no recordo malament, en aquell moment, amb els nous creixements que teníem previstos a Botpelleres i a Turó de Can Mates, es calculava que no arribaríem, o que potser arribaríem a 100.000 habitants com a màxim. Aquest era una mica el càlcul que es feia. Jo crec que la crisi ha fet aturar aquest creixement, que potser es preveia més ràpid, i bé, doncs aquesta xifra jo crec que és una xifra, a mi no em sorprèn, jo crec que és una xifra doncs que ja més o menys la sabíem i que és fruit, doncs, com he explicat, d'aquest gran pacte pel creixement que es va fer ara ja fa dos mandats. Principals reptes? Bé, jo sempre dic que Sant Cugat és una ciutat mitjana i, evidentment, té algunes mancances encara que com a ciutat mitjana doncs hauria de poder assumir en els propers anys. Una d'elles és el tenir uns jutjats propis. Crec que una ciutat de 85.000 habitants mereix tenir jutjats, per justícia, sinó se'ls mereix per volum de població, per volum de casos que es tracten, en aquest cas en els jutjats de Rubí, de persones de Sant Cugat. No? Crec que també comença a ser necessari que en aquesta gran àrea que comprèn Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola, hi hagi un hospital de referència per volum també, també crec que és necessari. I en principi aquests serien els dos grans temes o grans reptes que segurament té aquesta ciutat. Evidentment després en té molts més de més petits i potser també importants, però així com a gran ciutat mitjana, diguéssim, que ha esdevingut Sant Cugat, segurament aquests són dos. I si ara em poses a pensar, n'hi ha algun més, però en aquests moments ja no...
Tindrem temps de parlar-ne. Pere Soler, molt bon dia, per part del PSC.
Molt bon dia.
Parlàvem de l'increment de població que ha registrat Sant Cugat. A 1 de gener tenim 85.295 veïns i preguntem als partits polítics quins són els que consideren els reptes principals d'aquesta ciutat que a poc va creixent en població.
Bé, nosaltres tal com deia el senyor Puigneró, no sobta la xifra, perquè realment el pacte de ciutat que es va assolir fa dos mandats ja es preveia, no? Possiblement, precisament per això, per la crisi, ha aturat aquest creixement. I el que nosaltres sempre ens ha preocupat és aquesta proporcionalitat entre el creixement de la ciutat i els serveis que es presten, no? Precisament el pacte de la ciutat, un dels condicionants perquè el nostre grup municipal hi donés suport, era garantir aquells serveis que eren necessaris pel creixement dels nous barris. Això ens preocupa perquè avui dia doncs, el creixement d'aquests serveis doncs, no ha estat d'acord amb el creixement de la ciutat. Sí que és cert que amb aquesta aturada el que podíem fer és intentar posar-nos al dia dels serveis que necessitem. Com a anècdota, com a exemple, cal dir doncs, que el primer que es va fer en aquells dos barris, en Puigpelleres i Can Mates, va ser una escola. I abans que hi havia 5 cases, les escoles estaven plenes. Doncs, d'alguna manera, precisament, falta això, no? És a dir, aquesta previsió de serveis. I això és el que ens preocupa, i per tant nosaltres enfocaríem els reptes de la ciutat per aquesta població o del municipi, precisament a la prestació de serveis. El senyor Puigdemont ha apuntat molt bé el tema de l'hospital, ha apuntat també molt bé el tema dels jutjats, sempre ens hi trobaran a favor, però hi ha altres grans reptes que encara no tenen resolts i que encara estem en estudis, com són un pla de mobilitat efectiu per la ciutat, que és un dels problemes que té la nostra ciutat, un pla de mobilitat, un pla d'aparcaments, tot i que hi hagin aparcaments i que estiguin mig buits, s'ha de veure per què passa això, avançar amb la neteja, que ens queda molt, sabem que la nova concessionària doncs, bueno, tot just acaba d'arrissar, però avançar en el pla d'equipaments, que també està aprovat pel consistori, i de fet, preguntar-se què passarà amb tots aquests edificis fantasmes que estan a mitja construcció en el nostre municipi, que poden esdevenir un problema de salubritat, un problema de seguretat i un problema també de desestructurar el barri.
Xavier Boix, iniciativa, reptes o principals necessitats d'aquesta ciutat creixent?
Home, en primer lloc posar en valor justament aquest pacte, no? Ara fa 10 anys d'aquell pacte, es va signar el gener del 2001. Jo crec que estaria bé, 10 anys després, fer una valoració d'aquell pacte, no? I fer una anàlisi de què s'ha fet i què no s'ha fet, perquè aquell pacte no va ser un pacte qualsevol, jo penso que va ser un bon pacte, sempre sortint de la base de la realitat d'aquella situació. O sigui, no podem llegir aquell creixement com un creixement nascut de res, sinó d'un creixement ordenat sobre una proposta que hi podia haver també de creixement. O sigui, allò creixia o creixia, però podia créixer de dues maneres. O fent un altre mirasol, o sigui, tot una exageració, no?, d'unifamiliars d'aquí fins a l'autopista. Aquest era el model de Convergència i Unió fins aleshores, de l'alcalde Aymerich, o bé podia ser un model modern, no? Un model de finals del segle XX, amb compacte, no? Amb edificis doncs, que no fossin tampoc molt alts, però que en canvi doncs, estalviéssim espai, i on aprofitéssim per posar-hi equipaments i demés. Llavors, allà jo crec que el paper tant del Partit Socialista com d'Iniciativa va ser un paper molt important, perquè vam introduir canvis jo crec que claus, no?, de la ciutat del futur. I el problema ha estat que 6 anys després doncs hi ha hagut una crisi immobiliària, una crisi financera, una crisi institucional, una crisi social, etcètera, etcètera, etcètera. Què hem de fer ara? Home, jo crec que el primer que hem de fer és veure com gestionem els pisos buits. O sigui, jo crec que aquest és un dels grans reptes, no? O sigui, quin sentit té que les administracions en general seguim fent pisos de protecció oficial quan hi ha tants pisos buits, no? La major part d'ells en mans dels bancs, que s'han guanyat també la vida durant els últims anys, no?, especulant amb aquests pisos. Jo crec que en aquests moments els bancs han de cedir part dels seus, de les seves expectatives de beneficis, no?, a favor de la societat, donant d'on s'han beneficiat durant tants anys, i la societat s'ha de beneficiar de tot aquest estoc de pisos. Un bon exemple, per exemple, és la promoció de Banc de Santander de Can Mates, no?, que vam facilitar doncs, alguns dels grups del ple amb l'equip de govern, doncs que una zona que havia de ser unifamiliar passés a ser plurifamiliar i que això passés a ser pisos de lloguer. Bueno, doncs això, aquesta hauria de ser la fórmula a explorar amb la major part de construccions que estan per fer o que ja estan fetes i estan buides a la ciutat, no? I tirar endavant tots aquells equipaments que encara queden per fer, no només als barris nous, ho deia molt bé el Pere abans. O sigui, el fet de que les escoles noves de la ciutat es fessin en aquests dos nous barris, quan aquestes escoles es feien per respondre als nous habitants d'aquests nous barris, vol dir que al centre de la ciutat falten escoles. Avui encara hi ha nens, va haver una moció al ple, no?, amb el tema de la Floresta, per exemple. Hi ha nens que van a la Floresta, hi ha nens que van a Ferran i Clua, hi ha nens que van a Catalunya, que viuen al centre de la ciutat, no? Ja tenim previst, ja hi ha previst fer una escola al centre, però jo crec que farà falta més equipaments. Per tant, a poc, perquè de moment és el que és, hem de vestir la ciutat, no?, i també donar resposta, jo crec que aquest és el màxim objectiu en aquest any, a les més de 4.000 persones que en aquests moments estan a l'atur. no? Bueno, doncs fer el possible perquè tinguin millors condicions per trobar una bona feina.
Guimpros de la CUP, sí. Reptes amb aquest creixement de població, 85.000 habitants.
Jo crec que el gran repte que té Sant Cugat és una mica el que ja plantejaven el Pere i el Xavi, no? És a partir de la gent que viu ara a Sant Cugat i de la gent que es preveu que hi acabi vivint, que són els famosos 100.000 habitants, jo crec que la clau és intentar aconseguir crear una ciutat al màxim de cohesionada possible, i això s'aconsegueix, pues, com comentaven ells, a partir de generar equipaments socials, equipaments culturals, de crear eines que creïn cohesió, d'aconseguir que hi hagi un pla de mobilitat que sàpiga comunicar bé als barris, i incidir molt amb el que ha comentat el Xavi respecte als pisos buits, en concret visc en un barri, el barri de Can Mates, en el qual només estan plens els pisos de protecció oficial. Jo visc en un, o sigui, la resta, les promocions privades estan, o sigui, és que el 90% estan buides, per tant, o sigui, no plantejar-se fins a quin punt és té sentit seguir construint pisos de protecció oficial quan passa això amb pisos que jo crec que estaran buits i amb una perspectiva de temps bastant llarga. Per tant, jo crec que és la clau, i per altra banda això, o sigui, incidir molt amb el tema d'aconseguir, si volem que Sant Cugat sigui una ciutat amb personalitat i una ciutat viva, el que cal és que crea cohesió, el que cal és que la gent que viu en els barris es senti partícip d'una ciutat, d'un projecte comú, i això s'aconsegueix a partir d'això, de crear equipaments culturals, socials, de tot tipus, i de crear, de saber que aquests barris estiguin ben comunicats amb el centre de la ciutat.
S'ha incorporat a la tertúlia Álvaro Benejam, regidor del Partit Popular. Molt bon dia. Estem parlant dels reptes que té la ciutat. Un cop ahir vam conèixer que hi ha més de 85.000 santcugatencs a la ciutat, en concret 85.295, i estem preguntant als partits polítics quines són les prioritats de cara al futur, tenint en compte aquest creixement lent, però creixement al cap i la fi.
Sí, bé, doncs és una dada que bueno, dona perspectiva del temps de com està evolucionant la ciutat, no? Perquè ha tingut un creixement en els últims 10 anys increïble, no? Molta gent ha vingut a viure a Sant Cugat, jo sóc un d'ells, bueno, jo fa 6 anys que visc aquí, però bueno, ja fa molts més anys que vinc perquè la meva dona és d'aquí a Sant Cugat, no? Però bueno, el que crec que no s'ha gestionat bé en els últims 6 o 7 anys és el creixement d'aquestes zones que comentàveu de Vallpelleres o Turó de Can Mates, no? Pues la trama urbanística s'ha fet de cop, i per això hi ha ara solars, perquè hi ha edificis que estan buits, però és que al mig hi ha solars que també estan buits, al mig, un aquí, un altre allà, i fa que la zona no estigui cohesionada, no? Perquè els barris són una mica, estan desmanegats, però bueno, hi ha els pisos buits, i aquesta solució del tema dels pisos buits, bueno, pues, també creiem que s'ha de solucionar. No pot ser que estiguin els pisos buits així com així, els barris semblin fantasmes, i bueno, pues, alguna fórmula s'ha de trobar. Una possible seria la venda a favor de l'Ajuntament perquè es facin pisos de protecció oficial o es transformin a pisos de protecció oficial, però bueno, és una qüestió a estudiar i a valorar, no? Però bueno, aquesta evolució de la ciutat, a mi m'agrada que Sant Cugat sigui una ciutat, perquè quanta més gent hi ha, pues, més important és.
Petits comentaris, ara sí, que hem fet unes intervencions llargues, Jordi Puigneró i qui vulgui afegir més
sobre el creixement. Coincideixo amb la reflexió que ha fet el senyor Boix, de que hem crescut, però hem crescut bé. Sant Cugat ha fet un creixement correcte, si una mica mirem com han crescut altres ciutats i la comparem amb Sant Cugat, doncs, bueno, jo crec que ningú podia preveure, diguéssim, la crisi econòmica. Jo crec que cap govern podia preveure el que ha passat, sinó que li preguntin al senyor Zapatero, no?, com li anaven les coses. Vull dir que aquesta aturada del creixement, doncs, és fruit una mica de que tinguem aquests dos barris, doncs, en aquests moments, amb solars i amb pisos buits. Doncs, escolti, és que ningú s'ho pensava l'any 2005 o l'any 2006, quan es va fer tota la planificació, doncs que això seria així, no? En tot cas, ara s'han de buscar solucions, evidentment, i per això estem. I després també he vist que dos partits han fet esment al pla de mobilitat, bueno, els problemes de mobilitat, i que cal un pla de mobilitat perquè hi ha problemes de mobilitat. Escolti, jo, de veritat, digui'm quins problemes de mobilitat hi ha, perquè jo que em moc, quan em moc i vaig a Barcelona o vaig a municipis del voltant o parles amb altres regidors, I després també per les dades pròpies que tenim nosaltres de mobilitat de la ciutat, evidentment que hi ha coses a corregir, però vaja, no detecto que Sant Cugat tingui uns problemes de mobilitat com sembla ser vostès han volgut apuntar abans amb la seva intervenció.
Pere Soler, després sí, Iniciativa.
Jo una primera reflexió. La crisi ha aturat el creixement de la ciutat en quant a població i en quant a la construcció de pisos. Malauradament no ha aturat en quant a serveis perquè no hi havia projecció de no hi havia una projecció immediata d'aquests serveis, per tant...
Es van fer
les escoles, no s'ha fet res més.
Teníem també el projecte del tercer CAP.
El tercer CAP, que de moment és una...
Que dona servei a aquests dos barris.
És un holograma.
Hem parlat dels dos serveis essencials, que són...
Hi havia més.
Perdoni,
hi havia,
que són... Hi havia que són educació i salut.
Després tindrem un altre torn.
Hi havia reserva d'equipament cultural, hi havia reserva d'equipament esportiu que no s'han realitzat en aquests barris.
Què és la ciutat esportiva?
No, però a Can Mates hi havia... també hi ha una reserva de sol a Can Mates, d'equipament esportiu. Li recordo que les masies de Can Revella i les masies que hi ha a Bullpallès, no me'n recordo com es diu la masia de Can
Canyameres.
De Can Canyameres, que també hi havien de ser equipaments culturals. És a dir, hi ha hagut creixement, però no hi ha hagut un creixement proporcional, i repeteixo la meva intervenció d'abans, entre la població i el que són els serveis que necessiten. Si vol, podem parlar dels contenidors, quants mesos van estar tancats amb els veïns amb l'edifici de sobre. Podem parlar, això també forma part del servei. O les juntes de compensació que s'han hagut de recuperar, doncs perquè les empreses que gestionaven havien tancat i no eren capaces de fer la neteja i el desbrossament dels carrers. És a dir, i nosaltres ho sabíem, aquesta, senzillament. No està malament fer la crítica de dir hem crescut, però bueno, nosaltres havíem fixat en el pacte de la ciutat, havíem fixat un creixement proporcionat i no ha esdevingut així. Ara tenim l'oportunitat d'anar-ho redreçant mica a mica, perquè la crisi, tal com deia el Quim Ros, malauradament aquests pisos no s'ocuparan perquè hi ha una expectativa especulativa de venda, i per tant, com que són propietaris que no tenen necessitat de venda, el retindran fins a futur que torni a créixer el tema. Respecte al tema de la mobilitat, perdoni, hi ha un tema de la mobilitat, hi ha un pla de mobilitat fet per la Diputació que no s'ha presentat des de fa anys. Estem esperant des dels partits de l'oposició que se'ns presenti un pla de mobilitat i unes alternatives. Miri vostè el centre i tirar pilotes fora d'anar als municipis dels costats, que no, el meu problema és Sant Cugat, no és Terrassa, Sabadell o Barcelona.
Jo demano que em digui creu que a Sant Cugat hi ha un problema de mobilitat.
Evidentment que hi ha un problema de mobilitat.
Vostè ho creu? Doncs aportin xifres.
Un problema de permeabilitat.
Perquè és fals, aquesta afirmació és
falsa. Un problema de permeabilitat en el centre.
Molt breument, sí.
I ara per deixar constància...
Un titular, sí.
No, em pensaria que el senyor Puigdenó, un dels reptes seria avançar amb la Smart City.
Iniciativa, Xavier Boix.
Dos apunts.
I després Partit Popular, que demanen torn de paraula.
Dos apunts. La llei de mobilitat que va aprovar el govern d'Esquerres els últims anys deia que tots els municipis de més de 50.000 habitants havien de tenir un pla de mobilitat fet. L'Ajuntament de Sant Cugat incompleix la llei. Amb la qüestió de mobilitat incompleix la llei. O sigui, no és un tema de si hi ha problemes de mobilitat o no hi ha problemes de mobilitat. No, és que l'Ajuntament de Sant Cugat ha de fer un pla de mobilitat, ha de fer un pla de mobilitat a partir d'una diagnosi que ens agradaria que fos una diagnosi compartida, i en aquell moment és quan sabrem quins són els problemes de la ciutat, perquè clar, nosaltres no som els que hem de dir quins són els problemes, ho han de dir els tècnics. I a partir dels problemes que proposin els tècnics, a partir d'unes dades objectives, és quan s'han de prendre decisions. Que Sant Cugat té més problemes que altres ciutats de mobilitat o no? No té més problemes. Té problemes de mobilitat que s'han de planificar en un futur, el que té a veure amb el transport públic, amb els vianants, amb la bicicleta, amb el moviment dels cotxes privats, que des del meu punt de vista doncs tenen supremacia davant de la resta. Però bueno, en tot cas això s'ha de planificar, i això no ho tenim. Per què? Bueno, perquè això, com amb altres coses, planificar no és una característica, diguéssim, del govern de Convergència i Unió. El pla d'equipaments es va fer de pressa i corrents a final de mandat i el més calent a l'aigüera. Ara veiem el 2010-2012 el que s'havia de fer d'equipaments, ja veurem d'aquests equipaments quins equipaments s'acabaran. I pel que fa al creixement, dos apunts. El primer, quan vam fer el pacte del nou creixement, que suposo que el company del Partit Popular, doncs, per la seva novetat, doncs, no deu tenir, diguéssim, tots els antecedents històrics, el Partit Popular estava al govern amb el senyor Recoder, el mandat 99-2003, on el Partit Popular tenia 4 regidors, i el Partit Popular va, jo crec que va participar en aquell acord, no ho sé, no ho tinc clar. Nosaltres vam fer l'acord amb Convergència i Unió, no amb el govern.
No, el Partit Popular va entrar al govern l'any...
2000.
2000 o 2001?
No, l'any 2000.
Al cap d'un any i mig, com a mínim.
Estava...
Al cap d'un any i mig, com a
mínim. El PP estava al govern quan vam fer el pacte, però nosaltres vam fer el pacte directament, el vam signar amb Convergència i Unió, igual que el Partit Socialista. El PP... Jo suposo que com a membre del govern doncs va assumir aquell creixement,
I aquell creixement jo crec que és una suposició, no?
No, és una suposició, és estava al govern.
No, acaba de dir que suposa, que no, suposa. No,
el ple
és
una ironia, és una ironia perquè el ple efectivament, la Berta Rodríguez, que era primera tinent d'alcalde, va votar a favor. Jo no sé quin és el grau d'incidència que van tenir ells. Jo crec que poca, perquè la planificació del nou creixement no tenia res que veure amb allò que pensava el PP que havia de ser la nostra ciutat, que havia de ser una còpia de Mirassol. Però bueno, estar al govern a vegades doncs fa que et mengis coses, no? Per exemple, en aquells moments, el que ara és tan normal com fer un 30% d'habitatge públic, bueno, ara és normal, d'aquí uns dies no, perquè la llei òmnibus ho carrega això, la llei òmnibus del senyor Recoder. Però el que ara era normal de fer 30% d'habitatge públic, en aquells moments, el 2001, estava governant Convergència i Unió, No era normal fer 30% d'habitatge públic. I amb aquell acord vam introduir que s'havien de fer més d'un 20% de pisos d'habitatge públic, dels quals la meitat havien de ser de lloguer, per exemple, per dir alguna cosa. I el gran criteri era que havien de ser barris autosuficients, o sigui, que tenia que tenir comerç, mercat, equipaments, que la gent no tingués que sortir d'allà obligatòriament, però que, a més, havien de ser barris que estiguessin connectats amb la ciutat, cosa que, per exemple, amb el cas de Can Magí, doncs no havia passat, que és un bolet entre mig de dues rondes, no? Doncs Vuitpelleres i Can Mata són dos barris que estan connectats amb la ciutat, i això no és gratis. Estan connectats amb la ciutat perquè va haver un pacte que deia que havien d'estar connectats. I a mi, de veritat, m'agradaria que féssim un monogràfic amb els acords sobre la taula i repasséssim els punts, perquè hi ha moltes coses que avui encara no estan resoltes d'aquells acords.
Partit Popular, que havia demanat un torn de paraula, després Convergència i Unió per diverses al·lusions.
No, és molt ràpid, Queda clar que totes les coses bones que s'han fet a la ciutat aquests 10 anys han sigut gràcies a les aportacions d'Iniciativa per Catalunya, pel que veig. Vaja, està bé saber-ho.
Home, perdona, l'estació de Vuitpelleres... Perdona un moment,
Molt breument.
Mira, a l'any 99, podeu recuperar Hemeroteca, A l'any 99... L'únic programa municipal que proposava la construcció de l'estació de Vuitpelleres de Sant Cugat era el programa d'Iniciativa, l'únic. Fins al 2003, que va ser després del pacte de creixement, el 2003 ja tots els partits van posar l'estació de Vuitpelleres, però el primer que va dir que allà feia falta una estació va ser Iniciativa, per dir alguna cosa, per no dir la connexió per sobre de la Renfe o per sota del Parc Central. Que encara me'n recordo dels ulls que posava el regidor Carbó quan li vam dir que havíem de connectar Can Mates amb el centre.
Partit Popular?
Sí. Però que no sé a què es referia quan deia que per la meva novetat, perquè sí, jo fa poc temps que soc regidor, no estava l'any 2000 ni tan sols en política, perquè no em dedico professionalment a la política, però sí que sé que aquests solars a què jo feia referència, la trama urbana que jo feia referència, que no té res a veure amb la mobilitat, això és un altre tema, doncs el tema de la trama urbana es podia haver planificat per fases. I així no hi hauria.
És impossible.
No, és impossible.
No,
urbanísticament és una primera fase, fase i completar-la, i s'hauria pogut fer una segona fase completar-la i una tercera fase completar-la, i així no tindríem ara solars, o sigui, edificis.
Això no és possible.
Em deixa acabar, sisplau, i després parla vostè, que ja...
Val, parla.
Això no és un monòleg, sisplau, em deixa acabar i després parla vostè. Un altre cop. Puc parlar?
Sí, però digues veritats, no diguis coses que no són.
Sisplau, va, Partit Popular.
No hi hauria ara edificis que estan al final de tot de Vuitpelleres construïts i solars doncs buits al principi de la zona de Vuitpelleres, a més a la vora del poble, i després fer Can Mates, o abans Can Mates i després Vuitpelleres. És un exemple. I així no hi hauria aquest desperdigament d'edificis a aquestes zones.
Convergència i Unió, després PSC, i la CUP, si també vol intervenir, que... Després parlem d'una de les seves mocions de cara al ple.
No, ja he fet el contrari que volia fer, no era cap altre que
aquest. Em pensava que ara...
Vull dir que serà la primera vegada a la història d'un municipi on, diguéssim, doncs, des de l'oposició s'ha fet durant uns anys doncs, la política de la ciutat, no? Com si diguéssim des del govern doncs, no, els mèrits diguéssim d'aquest creixement no existissin, no? En tot cas, dir que les xifres dels resultats electorals doncs, que hem tingut al llarg d'aquests anys doncs, una mica, jo crec que són el millor indicador de com s'han fet les coses i qui les ha fet i com s'han fet, no?
PSC?
Sí, no, em sembla greu el que ha dit el senyor Puigneró, perquè des de l'oposició també es fa política, perquè és que si no, i també estem per transformar. No dic pas que no.
Això demostra una actitud molt prepotent.
Jo entenc les seves paraules.
Aquí qui governa i qui té resultats són nosaltres, i vosaltres
jo entenc les seves a l'altre extrem, i tampoc és l'altre extrem.
Jo entenc les paraules del senyor.
Tots hem contribuït en això, i nosaltres principalment com a govern.
Sí. Jo entenc el que vol dir, però vull dir que tampoc no vull dir que deixi la sentència de, des de l'oposició també es fa política. La ironia és parlar sobre els problemes de mobilitat. No insistiré, i no vull tornar a engegar el debat, però només fa falta que es miri les 3, 4, 5 últimes edicions de l'Observatori de Ciutat, que per algú es feia, amb què els 3, 4, entre els 3, 4 principals problemes, jo me'ls he mirat, no sé si vostè, però hi ha el tema de la mobilitat i el tema d'aparcament. Si no és un problema, és que la gent percep que hi ha un problema. Per tant, tenim dos problemes. Ara. Tenim el problema pròpiament i el problema de percepció. Per tant, que s'ho facin mirar. Si només és una percepció, que s'ho facin mirar. Si realment és un problema, que s'ho facin mirar també.
Molt breument, i sí. Clacup també un tot
de
paraules.
Bueno, jo vull dir, anava amb la línia del que comentava el Pere, que a l'hora de com parla la gent dels problemes que veu sempre surten aquests que ha comentat. I en tot cas, a veure, o sigui, és evident que la mobilitat a Sant Cugat té aspectes a millorar, i és evident que el transport públic a Sant Cugat ha de millorar, i és evident que el tema de... De fet, es va presentar una moció d'iniciativa al primer ple o al segon d'aquest mandat referent a l'ús de la bicicleta, que va esdevenir institucional. És evident que hi ha coses que... I no passa res per dir-ho, i no passa res per posar-ho sobre la taula, i no passa res perquè
s'abordi.
Sí, s'abordi, i no, és que no passa res. No.
Convergència i Partit Popular, i tancarem el tema.
Referent a l'observatori, a veure, aquests observatoris fan a molts municipis, i si analitzes les dades veuràs que sempre la gent quan se'ls pregunta els principals problemes d'una ciutat diuen, doncs, el trànsit, la mobilitat, la neteja, etc. Vull dir que el que tu has d'analitzar després és si comparativament a la teva ciutat això s'accentua o no. En el cas de Sant Cugat no és així. La mobilitat, evidentment que hi ha coses que hem de millorar. No dic pas que no funciona tot perfecte, però els problemes de trànsit, per exemple, per citar-ne en uns que poden tenir d'altres ciutats, no els tenim a la nostra ciutat. No els tenim. I després, referent a el que comentava ara el senyor Quimprós, doncs, s'han de posar sobre la taula aquests problemes i anar-los resolent. El tema és si un gran pla de mobilitat ajudarà o no a resoldre...
Però si el tenen fet.
Escolti,
si el tenen fet des de fa 2 anys i no l'han presentat.
Bueno, s'ha de fer, ja està, s'ha de provar.
Sí,
ja
està, escolti, sí.
Llavors,
això, s'ha anat al cap al cel.
S'ha de fer de forma participativa, la llei ho diu, com s'ha de fer.
El tema del transport, Escolti, estem en uns moments, en aquests moments, la crisi econòmica ens està fent replantejar, i això no només aquí a Sant Cugat, sinó a molts municipis i també a la Generalitat, evidentment, que hi ha cert tipus de transport públic, que és declaradament... molt econòmicament insostenible i per tant en aquests moments no es pot mantenir. O sigui, hem de començar a mirar com podem optimitzar el transport públic per tal que sigui el més sostenible econòmicament possible, i no tenir doncs línies d'autobús o tenir serveis sense usuaris, per posar un exemple, diguéssim al màxim. No podem fer el que ha fet Espanya amb el tema dels aeroports o amb el tema dels AVEs, que és fer aeroports on no hi van avions i fer línies d'AVE on no hi ha passatgers que l'utilitzin. Això és el que no podem fer a la petita escala.
Partit Popular?
Sí.
El
tema del transport, un apunt només amb el tema del transport. El transport no solament no millorarà, vale, sinó que empitjorarà, perquè bueno, s'estan preparant uns pressupostos amb restricció de diners per als serveis públics i entre ells el transport. Només dir això, això és informació proporcionada per la regidoria corresponent a la comissió informativa en la qual aquest regidor pues, va acudir. el seu dia.
Baixant a la concreció.
Titular, sí, perquè els vull preguntar per un altre tema.
No, no, baixant a la concreció, dic, els problemes econòmics deuen fer que portin amb un tema que jo crec que és més important que el que tu parlaràs ara, però bueno, tu ets el director del programa, no?
Sí, vaja, és la meva feina, bàsicament.
Però
sí,
el fet que el govern de la Generalitat doncs, no ens traspassi els diners que ens ha de traspassar per les escoles Bressol, per exemple, jo crec que això és un tema d'una importància superba.
És el tema d'obertura.
Entre d'altres coses, perquè això posa en risc el model de les escoles Bressol de la ciutat. Això, per mi, és més important que declarar-se antimonàrquic com a ciutat. És més important, ho sento, però és així.
Ho tenim baixades fora.
Ara, això sí, l'altre pot donar planes i planes i planes, però el tema de les escoles Bressol per mi és molt més important que
el tema antimonàrquic. Ho expliquem avui a la web.
No, ho dic perquè és una tertúlia política i em sembla que és un tema que s'havia de posar sobre la taula. I amb el tema de la mobilitat, dues qüestions.
Està molt bé que em diguin els temes que haig de fer jo com a moderador. No, la propera vegada us deixaré que els trieu vosaltres. No, estic totalment d'acord.
No, jo el trec perquè, com que dèiem, hi ha problemes econòmics amb el transport i tal. Bueno, hi ha problemes econòmics també amb les escoles Bressol. Però, per exemple, la nostra ciutat...
Estàvem parlant de mobilitat, senyor Bosch.
Sí, però jo aprofito...
Sí, no, ja.
Aprofito que l'Ebro passa per Zaragoza per ficar-ho del govern, perquè...
No, passa que posar, diguem-ne, en dubte la feina del moderador...
No.
Si més no, jo trobo que veig perquè és la meva tasca.
Perdona, però tu dius... Ara parlarem de la moció de la CUP, i abans que parléssim de la moció de la CUP, m'ha semblat...
De fet, en tenen una altra, potser podria parlar de la cobertura de la piscina de la Floresta, però suposeu el tema monàrquic, però... No, segueix, Xavi, segueix.
Però tal com ho deies, m'ha semblat que era monàrquic, i si no és així, perdona per la d'allò. Jo hi ficava només la cunya del tema del millor de les escoles, però estàvem parlant també d'equipaments i de creixement i del futur de la ciutat. Tema de transport. Hi ha la línia de 3, per exemple, de la Floresta, no?, que dona tota la volta a Sant Cugat. O sigui, això és el transport insostenible. Això és un transport insostenible. Ara, el que no pot ser és que fem el que s'ha fet en aquests dies, que és pujar els preus del transport públic, com ha fet des del govern de la Generalitat el senyor Recoder, i baixar els preus del transport privat, com ha fet el senyor Trias a Barcelona. No? Ha baixat l'impost de vehicles, ha baixat la zona blava, ha fet gratuïta la zona verda. Per tant, ajuda al transport privat. I per una altra banda, pugem un 12% la T10, pugem el bitllet de transport públic, etc. Això és el que no es pot fer. I aquest és els dos models de mobilitat diferents. O sigui, això de que el transport públic és insostenible, no sé per qui és insostenible, és sostenible des de tots els punts de vista, ambiental, social, des de tots els punts de vista.
La CUP volia fer una puntualització o no?
Incidim en el que comentava ara el Xavi, que en tot cas, respecte a lo de la insostenibilitat del transport públic o de... Sí, vaja, sí, del transport públic, ho ha comentat el Xavi, es va en funció de com tu miris i de què prioritzis. És evident que les mesures que s'estan prenent ara fan que el transport públic sigui insostenible, però clar, és que jo crec que també són mesures encaminades a fomentar un tipus de transport que no és present públic. I passa amb el transport com passa amb altres aspectes, com passa amb la sanitat, com passa amb l'educació, la tendència és clara, vull dir, aprofitar una cosa per anar...
Ha demanat el torn, després PSC.
És perquè jo tinc l'oportunitat després de respondre.
Sí, però deixa'm fer la meva feina, sisplau, perquè entre un que em vol marcar els continguts i marcar els torns de paraula...
No, és que m'ha fet gràcia el senyor Bosch amb això de les pujades, que saps què ens passa? Que a Catalunya, entre Espanya i la gestió nefasta del tripartit, ens han arruïnat el país. I això, clar, la gent ho ha de saber. Això és així. I amb el tema de la pujada dels preus, doncs cal recordar que enguany l'Estat, i va ser una de les darreres decisions del senyor Zapatero, doncs no ha fet l'aportació que tenia que fer i que ha fet durant tots aquests anys a l'autoritat del transport metropolità, i per tant el govern de la Generalitat, si veu o aquesta institució rep un 40% menys dels ingressos que havia de rebre, de les aportacions que havia de rebre, evidentment algú se n'ha de fer càrrec. I qui se n'ha hagut de fer càrrec? Doncs el govern de la Generalitat, per una banda, i se n'ha hagut de fer càrrec, per una altra banda, evidentment el ciutadà amb l'increment que hi ha hagut. Per tant, aquí anem al problema d'origen que tenim des de fa ja anys i panys. Es diu Estat espanyol, que ens malbarata un 10% no ens retorna un 10% dels nostres diners. I això són molts calés. Molts calés.
Bé, és el, sí, és el discurs recurrent de Convergència, no? La culpa sempre la té... El tema del transport, aviam, tot allò que sigui en benefici de la planificació per rebaixar costos, de la planificació per la cohesió social, a nosaltres ens hi trobarem al costat. Per tant, és qüestió de plantejar-ho, senzillament plantejar-ho, fer el pla de mobilitat participatiu, que puguem participar i ens hi trobaran. Nosaltres, en el nostre programa, teníem propostes innovadores, creiem nosaltres, com per exemple el taxi compartit a les zones del Floresta o les Planes, que podia arribar a ser més sostenible econòmicament. Ara, quan parlem de transport públic sostenible, li podem posar a darrere l'adjectiu econòmic o sostenible social. També, això també ho hem de posar de relleu, perquè clar, el que no podem fer és que quan un senyor és alcalde aquí sol·liciti la zona 1 i quan està a l'altra banda, que té la potestat de poder-ho fer, digui, ah, no, ara pugem el transport al preu del tiquet, perquè és una mica incoherència. I ja que parlem del tema recurrent de Convergència sobre el tema del traspàs de l'espoli fiscal, del que vostès diuen espoli fiscal, i la Generalitat no està fent espoli fiscal en els municipis? Quan pagarà la Generalitat en els municipis tot el que els deu? Perquè, clar, podem fer la mateixa pregunta. Si ens posem en el nivell de l'administració que pertoca, també podem fer la pregunta. Té vostè resposta?
Home, clar que en tinc de resposta. És que...
La Generalitat no té diners, no?
La Generalitat no té diners, és que, a veure... un 10% del pressupost anual expoliat per un país, és que és insostenible. Vaja, és que no sé com hem arribat, fins on hem arribat.
Partit Popular, ara.
Bé, això d'expoliat per un país, suposo que està que es refereix a que està impagat per un govern d'un estat que és Espanya. Suposo que es refereix a això. Sí. Igual que els diners que ha de percebre Sant Cugat no estan expoliats per un
govern de la Generalitat,
per una comunitat autònoma que és Catalunya, no, estan no pagats per una persona per un govern que és el de la Generalitat.
Hi hagi qui hi hagi en aquest govern d'Espanya, sempre és així, per tant ja al final ha d'acabar amb l'Estat.
No, no ho digui així.
Hi hagi socialistes o populars, això no canvia.
Sempre que parlem del mateix.
És l'única cosa segura que tenim, aquesta.
Sí, a mi sembla que no està ben gestionat i ja està, no és altra cosa.
Algun comentari més sobre aquesta qüestió, espoli o no? No, pots, Xavi, tot el que tu vulguis, només faltaria.
Ell vol parlar de les escoles bressol, home.
No podem parlar, també volia parlar de la moció de la CUP, és veritat. No, Xavi, no estic amb...
Parlem, jo soc república, jo soc república.
Bueno, però votaran a favor o en contra d'aquesta moció? Ahir, per exemple...
De declarar-nos antimonàrquics. Sí. No, és que jo crec que ha de ser tot en positiu. O sigui, què vol dir antimonàrquic? A més que a mi la família real, la veritat...
Però hi ha gent que s'ha declarat antifeixista, per exemple.
Bueno, sí, jo sí que antifeixista sí, però és que...
però pot ser antipositiu alguna cosa, no?
És que clar, el feixisme no pot ser positiu, perquè el feixisme és...
Ah, no, però
la dictadura és una altra història. O sigui, jo, antimonàrquic, no soc republicà, perquè penso que la república és... Una república és positiu perquè entre tots escollim qui ens representa la màxima instància. La Casa Real no ens representa per votació democràtica, sinó perquè la Constitució, que em sembla que cap dels que estem aquí l'hem votada,
gent jove, doncs,
tots som joves, doncs aquesta Constitució és la que diu, no?, que aquell que Franco va dir que havia de ser rei, doncs segueixi sent rei per los siglos de los siglos, no?
Xavi podria presentar la moció.
Estaria bé que encara l'Urdangarín encara ens farà el favor de carregar-se la família real, tot allò que han fet la gent de l'esquerra o de fins i tot forces de... A dintre del Partit Popular també hi ha molt antimonàrquic,
Molt.
Es veu que sí,
Se li venejam, vostè és antimonàrquic.
Diuen que tot això de l'Urdangarín ha sortit perquè hi ha gent del PP que ha ficat de llonces,
Jo no sóc antimonàrquic.
En tot cas, que l'Urdangarín no serveixi per tapar les vergonyes de la monarquia,
Hem de deixar-ho
clar. Hem de deixar-ho clar. I no hi ha manera que se'ls ensenyi. Gràcies al PP, al PSOE i a Convergència i Unió, que sempre se'ls estapen, les vergonyes.
Iniciativa no, sempre queda al marge de tot.
Sí.
Sempre queda al marge de tot.
Hem de marxar. Moltíssimes gràcies als 5. És moment ara per al butlletí i per al magazín, si us plau. Gràcies. Adéu.